El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Al matí estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir. Avui en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Jordi Molgó, molt bon dia.
Bon dia.
Esperem, aviam si se suma
el
Jordi. És allò de sempre esperem que sigui sorpresa a última hora.
Jo no, avui no crec en els miracles.
No acompanya el temps, eh? Bueno, en tot cas, si vol sumar, el Jordi Casas, doncs té aquí un seient disponible i un micròfon obert. Parlàvem ahir ja a la tertúlia, després que diumenge es publiquessin totes aquestes dades dels anomenats papers de Panamà, i la veritat és que és dir que no venien a explicar res que no fos nou, que no sospités la gent, però sí que darrere d'aquest treball que ha estat durant un any, em sembla que són 370 periodistes darrere d'aquests cables que han anat tibant d'informació, sorprèn el volum de dades, allò de la big data, no?, que acostumem ara a seguir els mitjans de comunicació, les empreses, que és la gestió enorme de fons documental. En aquest cas eren, em sembla que eren 12.000 folis que contenen, doncs, informació des de correus fins a altres dades d'aquests suposats negocis o acords d'alguna gent implicada, famosos, molts d'ells, entre 12 caps d'estats en actiu, futbolistes. Ve a dir-nos una mica ve a confirmar una mica el que se sospitava, ve a confirmar, insisteixo, ja la presumpció d'innocència, primer de tot això també s'haurà de demostrar, però sí que ve a posar sobre la taula que alguna cosa al sistema a nivell mundial i global passa. Jo no sé vosaltres si veu poder veure l'exclusiva, diguéssim, que ara comencen a desganar la Sexta i el Confidencial, però és una mica... a mi em va deixar garratibat el volum, primer, de dades que s'estaven gestionant en aquests moments. Què en penseu de tot plegat?
Bé, abans de començar amb la tertúlia hem estat parlant d'això, el Jordi, una bona estona. I per tant, crec que repetirem una miqueta la conversa que estàvem tenint. En primer lloc, el que jo li comentava, dic... A mi, sembla que és una feina de quasi un any, no?, des que tenen tots aquests documents, que a mi el que em cridava molt l'atenció és la manera ara que ho van publicant en primer lloc, de que aniran per fases, per capítols, i per tant jo crec que si es fa una notícia de fer sencera i deixar-se de buscar altres interessos periodístics, que també...
És el volum també d'informació.
Bueno, en tot cas, el que jo volia dir, diverses coses, puntualitzacions, que la gent sàpiga que tenir una empresa a l'estranger no és delicte. Segon, tenir diners a l'estranger tampoc és delicte si aquests han estat prèviament declarats a la hisenda pròpia de cada país. En tercer lloc, preocupació de que hi hagin llocs com Panamà, com pugui ser Gibraltar, Liechtenstein, països així que tothom sap que són paradisos fiscals, que en el món globalitzat que estem, doncs no té raó de perquè sí, més amb la de convenis que existeixen entre els països per tal d'evitar aquestes situacions. Ara hem vist, també teníem Andorra des de temps aquesta part està començant a col·laborar, i per tant tot això ja s'està perseguint. Dit això, s'ha de veure cas per cas. L'important ara aquí és que les administracions, tant d'Hisenda com Justícia, indaguin i vegin què hi ha de delictiu en aquests casos. S'ha parlat, doncs, bueno, casos de persones molt conegudes, amb el renom, algunes d'aquestes ja han sortit a donar la cara i a negar en molts casos aquesta situació, però bueno, en tot cas correspondrà a les administracions demostrar si això aquí hi ha una irregularitat, i efectivament si s'ha produït aquesta irregularitat, doncs que actuïn.
No, a mi el que m'ha frapat és la quantitat d'informació, i ho comentava abans, i és que, a veure, és un volum de 12.000 folis. Encara que estiguin...
11 milions de folis.
12 milions.
12 milions.
Era bé, 11.700 o així milions.
Encara que sigui informàticament, com es belluga això? encara que sigui informàticament.
És una mica els processos també d'investigació actuals de Big Data, que el que comentàvem de l'encreuament de bases de dades, d'informatització, digitalització de totes les dades, i a partir d'aquí, jo no sé el mètode, però vaja, que actualment a nivell de congressos i que s'està tractant aquest tema del volum de dades que en la història de la humanitat doncs no hi és, si ha tingut mai tant accés com ara, això també doncs és el que dèiem, és bo, o sigui, té coses molt bones, però també té uns riscos, sobretot a l'hora de verificar, que és al cap i a la fi la feina important, no només de periodistes en aquest cas, que han estat aquest grup de 370, sinó també a nivell, per exemple, d'un jutge, o a nivell de quan veiem casos, no?, amb investigacions doncs, de frau econòmic, doncs ja fa temps que veiem doncs, aquelles capses que arriben als jutjats que no s'acaben mai. Doncs una mica...
Però en tot cas, el que trobo és que, per desgràcia, a la gent se la jutja abans de que es puguin defensar, ja són culpables. O sigui, ja han sortit els seus noms, ja són culpables. Hem de veure si són culpables o no. Vull dir que jo també, això passa també en molts casos de corrupció, que després queden en no res, però el mal ja està fet, i el polític de torn que han vist sortint de casa seva amb les televisions allà emmanillat, igual després ha estat declarat innocent, però el mal ja està fet. Vull dir que tenim la dolenta costum en aquest país, i suposo que també en molts altres, de no respectar el criteri de la presumpció d'innocència. I dit això, evidentment, si s'ha fet alguna cosa que està mal feta, doncs que es pagui, que per això hi ha els instruments jurídics per fer-ho.
Clar, per això està Hisenda, per això està Inspecció, per això no sé què. Aquí hi ha tota una feina a fer a darrere de totes aquestes informacions. Però jo us juro que a mi em sona tot orquestrat. Doncs... Vull dir, no entenc, és que jo pensava 12.000, no, 12.000
milions.
No, sí,
milions. Jo ho he dit jo malament, pensament, que m'he menjat uns
12 milions de folis.
12 milions de folis, i entre ells els contractes signats. És a dir, aquí la signatura electrònica no és una ploma o un bolígraf que signa. Això no se substituirà mai, i els contractes que van donant publicitat estan signats de puny i lletra. Vull dir, no, tot això ha necessitat un procés, ha necessitat... Bueno, i després, bueno, com es mou això per la red?
Jo el que deia l'Alfredo, evidentment, doncs, és veritat que aquest tipus de coses tenen tendència a no respectar la presumpció d'innocència, perquè això, evidentment, ha de ser un tribunal que ha de verificar o no si hi ha hagut algun tipus de...
Primer la inspecció d'Hisenda, que és la seva obligació.
Però sí que és veritat que també el que ve a desmuntar, sobretot des dels casos de Wikileaks, en què comencen a aparèixer...
coses...
informacions que eren confidencials i que posaven en entredit l'acció de molts governs, en aquest cas dels Estats Units, per exemple, és dels que havia rebut més, o negocis, per exemple, sobre el petroli, i alguns diguéssim caps d'estat dels països que pertanyen a l'OPEP, ve a dir-nos també que segurament, i això és una impressió meva i personal, hi ha coses que si no es destapen no se saben tampoc. Vull dir, és evident que tenir diners a l'estranger o tenir negocis a l'estranger no és delicte. El tema és si tenim la certesa absoluta de que aquest tipus de negocis offshore o de paradisos fiscals per evasió d'impostos si queden amb impunitat o no fins ara, perquè la sospita o el que segurament es demostrarà, no en la seva globalitat però sí en bona part, és que hi ha hagut gent que ha fet ús d'aquests paradisos.
Sí.
El tema és, si això no surt a la llum, continuaria igual o no? Perquè dona l'efecte o fa l'efecte que hi ha alguns mecanismes que fallen.
Des del moment que hi ha països que en aquest cas ho permeten, és evident.
I ho fomenten, com ha estat el cas de Panamà, encara que es diguin que no. Però...
Exactament. I per tant, si això serveix per que una lluita global contra aquest tipus de pràctiques, i per tant que hi hagi una sèrie de compromisos per evitar aquestes fiscalitats tan diferenciades i que més es permetin, doncs benvingut serà. Ara, si continuem igual, vull dir, En tot cas, jo estic convençut de que, hi ha gent que legalment ho tenia allà, com hi haurà molts altres, que es demostrarà de que no és el cas. I aquests altres se'ls ha de perseguir i han de pagar per el que, doncs, pel delicte que han pogut cometre. Però em poso del costat, jo per desgràcia no podré mai tenir tants diners per muntar una empresa així, no? Tampoc, vull dir, mai, però si jo ho faig i ho faig legal... Posa't en els llocs d'aquesta gent, de cara els hi surten els seus negocis, les seves empreses a l'estranger, que ho estan declarant i que queden com uns delinqüents. Ah, és que també hem de pensar en aquestes persones.
El cas és que falsa informació no és, perquè sí que hi ha hagut una sèrie de gent, després ja matisaran en què queda això, però que tenien, evidentment, doncs, aquella empresa oberta, que després l'havien tancat perquè no... Bé, vull dir que
la família Messi.
O Almodóvar, en també, aquest cas, el germà d'Almodóvar, que també ha afirmat, doncs, que havien obert aquest tipus d'empresa. Segons ell, també podria passar per un assessorament, doncs, que no... A l'època, perquè em sembla que era dels anys 90-80, en què un assessor, doncs, els va, d'alguna manera, indicar que fes obrir aquest tipus d'empreses pantalles. Era a Panamà, no recordo si era, en el seu cas, aquest cas concret, però és igual, vull dir que ha vingut a reconèixer que això ha estat així, que després ho van tancar perquè allò no, no se deia amb la unitat de negoci de la família. Volia comentar-vos també en el cas de, per exemple, i ho sentia ahir a la ràdio, crec que era força curiós, sí que és veritat que, per exemple, i tenim la garantia de països com l'estat espanyol, en què això es pot perseguir, vull dir que per diferents indicis, això pot arribar, evidentment, a una instrucció d'Hisenda o d'altres competències, però en el cas, per exemple, de Putin, és veritat, deien, i això qui ho jutjarà? Perquè si ell mateix
va venir
a presa amb el violinista, o no sé qui és el que havia contractat, això qui li jutjarà amb ell? Perquè almenys des de fora sembla que a Rússia hi ha certes dificultats.
No només Rússia, sinó també algun cap de, com, crec que de l'Aràbia Saudita. Vull dir, clar,
que tampoc té sentit. L'Aràbia Saudita em sembla que és, bueno, és un paradís fiscal per ells mateixos, no sé per què.
Sí, és que gent amb tants diners que poden tenir aquests àrabs, no? Perquè necessiten muntar una empresa fora, vull dir, que no té cap tipus de sentit. Però ahir em feia gràcia també escoltar ja l'entorn Putin dient que això era un atac per desprestigiar, tal qual. En fi.
Hi ha una altra cosa que sí que crida l'atenció. En el cas que fa referència a Espanya, hi ha moltes empreses de les que han sortit ara, aquests dies, de que van tancar just quan va haver el reconeixement per part d'Espanya, amb Panamà, de que no era un paradís fiscal. En aquell moment, moltes empreses d'aquestes es van començar a tancar. I dius, ei, què passa aquí? Que ara hi pot haver informació d'un cantó a l'altre, o què passa, no?
Doncs com està passant a Andorra, també.
Exactament. Vull dir, això ens demostra també que algun camí hi haurà per poder controlar aquestes coses. I ahir hi era un economista, no recordo el nom, però vaig escoltar-lo dir que hem sigut capaços de globalitzar l'economia, però no hem sigut capaços de controlar la part econòmica d'aquesta economia globalitzada. I jo, per mi, que té raó. És a dir, necessitem algun control de tot això. És a dir, els paraïsos fiscals és evident que ja no haurien ni d'existir. Perquè els diners, si no tributen aquí, i tributin allà. Però que tributin...
No hi ha una justícia globalitzada, en aquest sentit. Hi ha algun tribunal que,
també podríem dir,
segons quin país li fa més o menys cas...
Exactament. No tenim un tipus de justícia universal, doncs hauríem de tenir una mena de control universal de tot el... No ho sé, és que a mi m'ha sobtat molt.
Hem jugat tots amb les mateixes regles d'això, que això no està passant. Vull dir, a altra escala, jo puc entendre que una empresa afincada a Barcelona traslladi la seu a Madrid perquè allà tributa menys. Perquè aquí estem parlant, això ho puc entendre. O inclús també persones físiques que no volin cotitzar un 53 que tenim aquí, se'n vagin a cotitzar un 45-53 que és a Madrid, no? Això ho puc entendre, entre el mateix estat, perquè hi ha unes normes i es compleixen. Ara, anar a buscar, tenim aquí a prop Gibraltar.
Sí.
Gibraltar és un cas que abans comentàvem, és que aquí qui posa en aquí? Vull dir que...
És un cas singular en molts aspectes.
Clar, vull dir...
Andorra, Andorra subsistirà sempre pel comerç,
i les pistes d'esquí,
per les esquís, per el turisme
en general, sí.
Gibraltar és que no li tocaran ni a l'aire que respira.
Però fixeu-vos una cosa a Gibraltar que a mi em va sobtar també en algun d'aquests reportatges potser una mica grocs que apareixen per televisió, però és veritat, hi havia una dada molt curiosa: no hi havia tants fumadors com per tabac que es venia allà, per tant vull dir, et sembla que cada veí de Gibraltar s'hauria de fumar al dia 12 cartrons de tabac per poder absorbir, perquè ells diuen no, és que el tabac que entra aquí és per consum.
I jo desconec la dada i ara igual em tiro a la piscina sense aigua, però jo estic convençut que deu haver més empreses que persones, també, allà
segur,
domiciliades.
Segur.
És un cas singular, amb el tema de Gibraltar. Amb Andorra, que s'han posat peus, s'ha posat ara, precisament, s'ha visibilitzat la pràctica, sobretot arran també de casos com el de la família Pujol, en què, que jo és premi, el canvi d'estratègia que ha fet el Principat, però també ve a dir una mica, si ha passat allà, vol dir que pot estar passant perfectament en altres llocs, i per tant és el que dèiem, potser falta aquí algun tipus de control.
Jo, de totes maneres, les diferències d'impostos dins del mateix país, bueno, és un problema polític, en tot cas, intern. Però fixeu-vos en el cas de Google, que està instal·lada a Irlanda. Per què està instal·lada a Irlanda? És una empresa
Microsoft,
americana.
Google, Apple, exacte. Tots aquests, sí.
Estan allà perquè paguen menys impostos. Doncs és el mateix cas, que ens està passant en Panamà. És a dir, jo creo l'empresa en un lloc, però tinc l'activitat en un altre. Per què? Perquè l'activitat, el benefici que em generi, cotitzarà menys. És a dir, aquí també, com ho arreglem totes aquestes coses? S'han d'arreglar. Sí que hi ha una lluita, clar, però són macroempreses, és que són...
Això sempre es parla de la política econòmica comú de la Unió Europea, de que realment, vull dir, aquí encara hi ha molt camí per recórrer, i especialment en tema de fiscalitat. Però clar, que des de Brussel·les o Estrasburg es marqui la fiscalitat de tots els països, doncs és una qüestió que encara els països es resisteixen a perdre aquesta sobirania.
I, clar, però repetim, a casa nostra el que està passant a Panamà, en certa manera és així.
Però no és fàcil, no és fàcil, vull dir, es parla molt de la Unió Europea i el mercat econòmic comú i unes polítiques comunes en moltes matèries, però aquí falta encara per...
Però és que això a mi a vegades em porta a pensar de que... No sé, són pensaments d'estudiant, I fot molts anys d'això. A mi m'explicava que la caiguda de l'Imperi Romà va ser perquè les mercaderies no van poder circular. És a dir, no hi havia seguretat en el transport, i per tant allò econòmicament va caure per aquí. Ens està passant el mateix ara.
Un col·lapse.
Les economies,
un col·lapse de la mateixa institució, no?
Exacte. No les mercaderies, però l'economia o la part dels diners. Ens està passant el mateix.
Aquest matí a l'entrevista que tenia a ràdio, i lamento, no en recordava correctament del nom, no era un dels assessors d'un dels presidents de la Comissió Europea durant els anys 80, l'Stuart Holland, em sembla que es diu, deia coses molt interessants i venia a dir si Europa havia donat l'esquena a les persones, i a, no a les institucions, però sí a les persones, en el sentit de... s'estava venent la idea de que els països... en aquest cas els de la Comunitat Europea no estaven a l'alçada de les circumstàncies per X motius, en part també per l'econòmica, però en realitat el que no estava a l'alçada eren els governs, que no creien, estan abandonant la idea d'Europa. No se sap si...
Anunciava la mort d'Europa aquest monòleg.
Bueno, a veure què passa, a veure què passarà ara amb la Gran Bretanya.
Per parlar precisament de la idea del Brexit que podria ocórrer d'aquí 3 mesos, em sembla que és la consulta que faran per saber si romanen o no. La Unió Europea, precisament casos com els tractats econòmics, que no hi ha manera de que es decideixi, per exemple, ni amb taxes Tobins, que poden semblar millor o pitjor, ni precisament una OTAN per sobre, un tractat del transatlàntic, en alguns països, que pot modificar o no acords al marge de la Unió Europea i dels governs de la Unió Europea. Per tant, parlàvem de control o d'instàncies judicials supremes que hi hagi per controlar precisament països fiscals quan hi ha un govern a la Unió Europea que per alguns es deslegitima, per altres no, i que no acaba de mullar-se en els aspectes importants. A Europa on és, o no hi és, o ha desaparegut, o està a punt de desaparèixer.
Clar, aquí ja està. És que Europa és un conflicte.
I ho deies amb l'imperi romà, però és que no és ben bé el mateix. Però...
És que, però és que dona la sensació. És dir, s'estan tallant com les venes de la circulació del diner amb justícia. Coi, és així, no? Amb justícia o amb netedat. És dir, si jo vull fer un negoci, he de ser conscient de que si no pago impostos aquí, els pagaré allà o els he de pagar. Però s'han de pagar impostos. Si no, no sobreviurem. És a dir, cada un ens tancarem i anirem fent el que puguem i anirem sobrevivint amb el que puguem. Però és que si es talla això, ja m'explicareu. Vull dir, l'economia està globalitzada. Doncs au, talla-ho, a veure què farem. No?
Sí, no, i a més, vull dir, clar, és que Europa no deixa de ser un conflicte d'interessos.
Sí, clar.
És així, vull dir, la sobirania de cada país es resisteix a cedir-la. Per molt de que filosòficament diguin que sí, queda molt bé la declaració i tal qual, però la realitat és que hi ha una Europa que és molt desigual. No té res a veure els països del nord d'Europa amb els del sud.
Exacte.
Ni amb sous i salari, bueno, salaris, ni amb fiscalment. Vull dir, clar, si tu vols anar... Bueno, primer tens que definir on vols arribar. Jo crec que això no ho tenen clar, per molt que diguin que sí, que un mercat únic europeu, però un mercat únic europeu i una política comú amb tantes i tantes matèries s'ha de demostrar sobre un paper i
necessita la política al darrere, que marqui els camins, les fites...
Clar, hi ha països governats amb una concepció de vida que res té a veure amb una altra, vull dir, i clar, i trobar punts d'unió aquí al mig i de comuns que puguin arribar a acords, jo ho veig molt difícil avui en dia.
I jo sóc conscient que és difícil, però la percepció que jo tinc...
No hi ha voluntat, també.
Que no hi ha voluntat.
Sí, d'acord.
Just aquí. Perquè és que veus el president de la comissió, veus el president del Parlament, i aquí, com si aquí no passés res. Escolti'm, quan van fer les eleccions europees, bé que van venir explicant-nos què és el que volien fer. Hosti, noi... Estan allà com uns reis... Bueno.
Però és l'error sistemàtic ara mateix d'ADN de la Unió Europea amb els...
Exacte.
Amb la... Diguéssim, amb aquesta bicàmera... No és ni bicàmera, perquè una cosa és el govern, que és
exacte,
el Consell, i l'altra el Parlament. El Parlament sí que es visualitzen, jo crec. Mm. Evidentment, les
però no té poder. Països,
però no té poder per executar. Aquí és on hi ha la disfunció que molts lamenten o molts critiquen de la Unió Europea. Això també està a les mans dels mateixos països canviar-ho, si a algú li interessa.
No descartem que ara, en els propers dies, veiem unes declaracions que sonaran molt bé,
sí,
que Europa perseguirà conjuntament els països fiscals, i dintre de mig any... O dintre de 3 anys diem, aquella declaració que vau fer
els 3 mesos se n'han oblidat.
Aquí està el tema.
Els 3 mesos
Santander, BBVA i Sabadell haurien ajudat els seus clients a aquella societat offshore al Panamà, una mica el que venia també a explicar el bufet d'advocats del senyor Fonseca, de Mossack Fonseca, allà a Panamà, en què ell es treu de sobre les responsabilitats, en el sentit que aquest bufet que podia haver creat 15.000 empreses pantalles, jo no sé quants habitants hi ha a Panamà, després ho buscaré, però passaria una mica com podria passar que hi haguessin també més empreses
una data que la tinc certa. Resulta que aquesta oficina o aquests advocats, el bufet en si, només té el 3% de creació d'empreses de Panamà.
Va, pues
és
això...
a dir, apaga i vamonos. El 3%.
Aviam,
i aquests senyors, ho sento, però tancaran, perquè aquí la gent fugirà, com
prou,
foc.
Jo crec que ja han fet prou diners, eh?
Sí, no em preocupen, que tanquin. No,
4 però... milions d'habitants. 4 milions d'habitants en 2015.
A 4 fulls per habitant, tu. A 3 fulls per habitant.
Mare meva.
Sí, exacte.
De moment, i és un 3% que representa.
I dèiem, d'aquestes 16.000 creades, això suposa un 3% de tot el que...
Sí. Es calcula que hi ha, no?
Que es calcula sí, sí. que hi ha a Panamà. Però a mi em
sobta tot.
Jo ja sé que és el que ha de dir aquest senyor, però també deia, home... dir que no tens cap responsabilitat, vull dir, no sé a Panamà com funciona la justícia, però jo diria que si tu actues de mala fe des de l'inici amb una empresa, em sembla que l'estat espanyol, vull dir, per una empresa creada per generar una empresa primer que no té producció ni activitat, que només serveix per evasió d'impostos, clar, ell no et dirà això obertament.
Quasi 500.000 empreses.
500.000 empreses?
Sí, estava calculant així per sobre. Si només era un 3%, més o menys, només. Estava quasi 500.000 empreses.
És que jo diria que la mala fe en economia o en algunes persones existeix, però només pensem que una persona que té l'interès de fer-ho tot legal li ofereixin aquesta possibilitat, és que qui no l'agafa? És a dir, a veure, hi haurà un moment que transgredirà la llei, segur, però si de moment hi ha una sèrie de passos que pot fer legalment, a veure, perdoneu, però a veure, no hi veig on està la culpa. Ara, en el moment que transgredeixi la llei i comenci a fer coses que no, vale, però és que el fet de tenir l'empresa, que és el que dèiem, si és legal, el cas de Messi, que és el que han explicat la família Messi, uh-huh. és a dir, nosaltres teníem, treballem per tot el món, teníem una necessitat d'una empresa internacionalment col·locada i nosaltres vam pensar en allà. Bé, correcte.
No, si m'ho crec, assessor, segur, algun assessor li diria això.
Exactament, bé, doncs si des d'allà teniu unes possibilitats que des d'aquí no, és el que deies tu, igual aquest senyor o la família Messi ha declarat tot el que havia de declarar aquí a Espanya, no ho sé, X.
Però l'expressió, la merda està sobre la taula. Ja està culpable sí. per part de l'opinió pública.
No, però no volia dir tant això. És a dir, a veure, analitzem i a veure qui és el que ha transgredit la llei. A quin punt l'han trencada la llei? I si, en tot cas, aquestes creacions d'empreses allà no es veu que no és possible, doncs que no es faci. Vull dir, no ho sé per on te van els
també tines. És mala sort que passi això a Panamà amb tots els problemes que hi ha hagut arran de l'adjudicació del nou canal. Ostres. Amb Safir Vallehermoso pel mig
em reconeixer que no és un paradís fiscal.
Exacte.
És que clar, tot va lligant i al final dius aquí hi ha coses brutes, segur, però clar, a poc a poc, eh?
Doncs tornem cap a casa nostra, també un altre dels temes que jo crec que comentarem força durant els propers dies i fins que acabi l'any, que és tot el tema del mapa sanitari. Alguna vegada n'hem parlat aquí, recordem que des de en aquest cas des de la Conselleria de Sanitat es va advertir de que s'acabarien els contractes amb aquelles hospitals o fundacions que no fossin sense ànim de lucre. En aquell sistema del CISCAT de Catalunya en formaven part, per exemple, l'Hospital General de Catalunya, i serien expulsades d'aquest sistema d'accés públic a la sanitat. Bé, ja en tenim alguna conseqüència. Avui sentíem que, per exemple, el Taulí, l'Hospital Taulí de Sabadell, acollirà fins ara els ingressos que havia tingut la Clínica del Vallès, que era també l'altra institució que en formava part del CISCAT. Hospital General de Catalunya, amb l'Alfredo també hem comentat que les dades que havia presentat la conselleria respecte dels pacients derivats a l'Hospital General de Catalunya durant l'any 2015 és de 46 pacients. És una notícia que nosaltres hem publicat, però hauríem de verificar igualment perquè, pel que almenys jo personalment tinc entès, a part dels ingressos hospitalaris i altres serveis que també formaven part del sistema públic, en el cas de radiologia oncològica, que això no té per què requerir els ingressos, i després també em sembla que alguna àrea de pediatria infantil. Pot assumir, en aquest cas, sobretot des del punt de vista de Sant Cugat, amb la reivindicació permanent que hem tingut a l'Hospital de referència, en què havien de compartir entre Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, això era una proposta de l'època del tripartit, econòmicament no ha estat sostenible, no s'ha pogut tirar endavant, i des de Sant Cugat s'ha demanat que la infraestructura de l'Hospital General de Catalunya assumeixi aquesta part, atès que, per exemple, una de les coses que sempre es comenten és que tenen una de les ales o de les plantes buides.
Tancada.
I és que és una decisió que jo, evidentment, no comparteixo en absolut i soc molt crític amb la decisió del conseller Comín, de tancar d'expulsar de la sanitat pública a l'Hospital General de Catalunya. Crec que és una, bueno, de cara a determinat perfil de votants, diguem, més a l'esquerra, o sigui, perquè això és una reivindicació en el pacte aquest famós amb la CUP, una de les reivindicacions i que aquí s'ha executat, bueno, aquí el que ens hem de preguntar és, a veure, jo podria entendre si quan tinguéssim un hospital de referència que no el tenim. Per tant, tenim un hospital aquí, una infraestructura que tu deies molt bé, que a part està una ala que la té buida. Tenim un hospital que estava en fallida fa uns quants anys i que des del propi govern de la Generalitat de diversos colors es va demanar i es va suplicar a IDG Salut, em penso que
IDC.
És IDC Salut, que és l'empresa que gestiona l'hospital, que invertís. Aquí ningú parla dels treballadors de l'hospital de l'hospital. Vull dir, però vulguis o no, era un hospital que teníem aquí que podia donar molt bon servei i que ja estava construït. Vull dir, i que no hi havia cap problema amb la compatibilització de la sanitat pública i la privada, perquè hi ha espai, hi ha infraestructura i ara què tenim que fer? On aniran a parar tots aquests malalts? Sí, els desviaran, però ahir també sortien les llistes d'espera. Volen reduir per un costat les llistes d'espera i ara volen concentrar en altres hospitals aquestes persones que podien haver sigut ateses per l'Hospital General de Catalunya. Jo no veig que hi hagi que vulguin construir un hospital, perquè si en parlen molt, però la realitat és que no es construeix. Per tant, vull dir, jo crec que és molt absurda aquesta decisió i jo crec que girarà en contra i posa en perill realment la viabilitat de l'Hospital General de Catalunya com el coneixem ara.
Jo, a mi l'única explicació que s'ha mogut és de que els recursos minsos que existeixen els volen tornar a concentrar en els hospitals públics, diguem-ho així, o els hospitals de referència, com el cas de la Mútua de Terrassa. Clar, en allà no
privada.
Arriben prou. És privada, però és... Bueno, aquesta doncs
bueno, forma part,
és mútua, no és una empresa amb beneficis
del
que anomenen
del sistema Siscat.
Exactament. Llavors, clar, aquestes clíniques adoleixen de fons, d'inversió, però ho entenc, només ho podria entendre així, és dir, portar més recursos en aquests llocs, però també portar més gent. Això va ser la lluita d'esponjar la Mútua de Terrassa va ser una lluita. Per què? Perquè hi havia massa gent per poder atendre. Llavors l'atenció no és possible, no és correcta, no és... en fi, jo no ho entenc. És dir, si la intenció és recolzar més la sanitat o el públic, però nois, no carreguem una cosa que no podrem atendre. Vull dir, s'ha de ser racional amb això. És a dir, si la Mútua de Terrassa pot absorbir 100, no n'hi fotem 200.
Que llavors, si ja els té ara.
D'acord, però llavors ja tenim les urgències col·lapsades tot l'any, no quan tenim la grip, sinó tot l'any, i això ja ho hem viscut anys enrere. No, a Sant Cugat això no ens estranya. Jo recordo haver fet cues de 12 hores. Amb un nano petit, amb 39 de febre, i haver fet 12 hores. Haver-se'l mirat tranquil·la, li van donar un no sé què li van donar, la febre no baixava, però van passar 12 hores en allà dins. Al final no va passar res. Però bueno, que és el que jo em vinc a referir, és dir, és tornar a posar més gent de la que poden atendre. Jo això no sé fins a quin punt. Evidentment que els recursos són escassos, evidentment que els pressupostos potser s'haurien de fer d'una altra manera, però és que si no és aquesta la idea, és que me l'expliquin, que me l'expliquin.
No, jo continuo que és una decisió que no l'entenc i que espero que recapaciti i girin, perquè és que no, les conseqüències és que no són perjudicials per la població. En aquest cas, perquè és el que dèiem, és que es col·lapsaran urgències, vull dir, redueixes els centres d'atenció i, per tant, Jo crec que és, tenim allà una infraestructura, un hospital, que en el seu dia pues sí, es va fer allò i va acabar com va acabar, sí. L'Hospital General de Catalunya, sí, sí. Però ara que sembla que és viable, que està funcionant i que dona també una alternativa per a la sanitat pública, pues, home, aprofitem-ho. Què farem? Ara construirem un hospital dintre de 2, 3, 4, 10 anys? Però si ja en tenim un, que està mig buit, pues, arribem a un acord.
És que... la veritat és que la situació de l'Hospital General de Catalunya ha estat també molt, molt singular en els últims anys. Després va passar per Capital de Risc a través de Capio, després s'ho va quedar a IDC, ara està amb aquest grup de Quirón Salut, que en forma part encara a IDC, perquè també és una mica conglomerat. Vull dir que no és un... Entenc jo, no és una infraestructura ara mateix que estigui consolidada, perquè en perilla...
Jo crec que espero equivocar-me, no? Però aquest cop l'acusaran i molt, i veurem si té viabilitat per continuar gaires anys l'Hospital General.
Si té viabilitat, serà gràcies a les mútues privades. Vull dir, és que això és així, A veure, que nosaltres és a dir, a veure, l'Hospital General és, bueno, per fer benefici, és una empresa que busca el benefici. Públicament tampoc és la qüestió de, a veure, públicament no podem donar diners a una empresa que juga, pues, públicament, però una altra cosa...
Però, una de les coses que a mi, i tinc ganes de preguntar-li a algun responsable de l'Hospital General, en el sentit de canviar el model, per exemple, ho ja ha passat amb altres empreses, canviar el model fundacional d'aquest hospital en concret, que passi... I ha passat amb altres clíniques, vull dir, que passi d'una opció lucrativa a una opció sense ànim de lucre. Això també ho dic en el sentit de... Si realment les dades de 46 pacients a l'Hospital General de Catalunya l'any 2015...
Em semblen molt poques, eh?
Són certes. Potser aleshores podem plantejar que el senyor Toni Comín no va tan desencaminat, si és això.
Sí, és així.
Si és així, en què...
Llavors surt caríssim,
Ara, això no vol dir que la resta de pacients que no van a l'Hospital General de Catalunya, que han d'anar, entenc, a l'Hospital de Terrassa o a la Mútua de Terrassa, veure quina és la situació ja, perquè em sembla que és una altra. Vull dir, si és que no se n'han derivat més i per tant s'està perjudicant o inflant altres serveis, també seria un altre tema a discutir sobre la taula.
Jo crec.
Insisteixo, almenys per aquestes dades que tenim ara a sobre. I l'altra és si es poden forçar o no altres models o altres acords, que és de fet el que s'està demanant des de fa molts anys, per encabir el servei públic, íntegrament públic, dins d'aquella infraestructura.
Que és el que més lògica tindria.
És que és així.
Doncs n'estarem pendents. Més coses. Aquí s'han quedat una bona notícia, de tant en tant. L'atur cau un 10,36% en un any. Sant Cugat se situa amb una disminució del 0,2% respecte del mes de febrer, en aquest cas el mes de març. I en total a Catalunya el nombre de persones registrades al servei d'ocupació s'ha situat al març en 499.000, fet que suposa un descens de 10.246 persones respecte al febrer. L'impacte de les contractacions a les vacances de Setmana Santa, segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, han estat un dels motius capdals per a aquesta baixada de l'atur. Deien ahir també des de la Generalitat que reben amb satisfacció que almenys, ja insisteixo, que hi ha qui pot fer una macrofesta amb això i d'altres que poden ser més prudents. Però deien que sí, que el ritme de creació de treball és més o menys positiu, però el que s'ha de mirar en lupa és el tipus de contractació que s'està fent. Hi ha alguns que diran encara sort que trobin feina, i d'altres que bé, aquesta transformació de la llei de laboral a nivell estatal el que ha suposat és un canvi de model de contractació que ha beneficiat bàsicament les empreses en detriment dels drets de molts treballadors. Què en penseu de tot plegat?
Jo això és el que preocupa, és a dir, benvingut tot contracte de treball i si creixem molt més. El passa que les condicions tan econòmiques, però també les condicions humanes, al tanto. Perquè les condicions econòmiques són molt justes, i amb això el primer perjudicat és el treballador, el segon és la seguretat social, i el tercer és Hisenda. És a dir, si no generem ingressos amb una miqueta de dos dits de front, en aquí se'ns en va tot el que més, eh? Perquè per molts contractes que creem, si són la meitat del que era abans un, uh-huh, aquí no. I les condicions humanes, les condicions del treball, uh-huh, el tanto, eh?
Això ha canviat.
Sí, però és que hi ha jornades de 12 hores, cobrant 1.000
euros. O no arriben a 8 hores, també. Exacte. Perquè hi ha algunes modalitats de contracte que no arriben a 40 hores setmanals. El que té la sort de treballar
un contracte complet, hi ha molta gent que fa entre 10 i 12 hores, eh? I les condicions de treball s'han deteriorat de tal manera que és, a vegades, hasta dius, no pot ser. No m'ho crec, el que m'estan explicant. No pot ser. I ara he comprovat algun i és esfereïdor. No, crec que no tothom està en la mateixa situació, eh? Crec també. Mm-hmm. Però compte que la cosa va malament.
Però jo em quedo amb la notícia aquesta de que com estava Sant Cugat fa un any, no? Que aquest 10,36% d'aturats menys, mm-hmm, avui respecte a un any. Hem de veure on estàvem, perquè les dades que ens van fer públiques ahir, per primera vegada Espanya té menys de 4 milions d'aturats, uh-huh, que és una gran xifra, sí, és una gran notícia. És veritat que no són, potser moltes de les persones que han trobat feina no estan en una situació indefinit, vull dir, perquè que seria l'ideal i que són temporals, però és que d'on veníem? Vull dir, perquè clar, és que tots aquests anys amb la crisi més aguda, la destrucció ha sigut tan bèstia de llocs de treball que, bueno, que qualsevol creació nova d'un lloc de treball ja és una bona notícia de per si. Dit això, és evident de que si l'economia continua, i per això necessitarem una estabilitat, que ara amb la incertesa que ja hi ha noves eleccions o no, si es forma govern o no, doncs tot això perjudica la creació de llocs de treball, perjudica el creixement econòmic, i per tant esperem, doncs, que podem mantenir en els propers mesos aquest nivell de creació de llocs de treball a partir d'una estabilitat que la pròpia política té que donar, i veure, per cert, que no l'has dit i el desconec, el tens la dada de les afiliacions a la Seguretat Social? Perquè aquesta és important.
No. Sí, però això és el que ens demostra, és que les filiacions...
Pujat també, en general, el que sí recordo de quan hi hagi la notícia...
Han de ser superiors.
Vaig dir que la notícia són superiors,
també. Sí, però amb cotització, si busquéssim la cotització, veuríem
que no. I és que a part tenim un greu problema, que la gent en parla poc. Vull dir, la piràmide d'edat a Espanya... Uh-huh. És a la inversa, vull dir, que com no creiem llocs de treball i bueno,
també s'estan endarrerint en aquest cas l'edat de jubilació,
dir, però
no?
Clar, és que tot això farà perillar en un futur tot el tema del sistema de pensions, etc. Vull dir que aquí hi ha feina molta per fer per tal de que el país continuï creixent, no?
No, però és que al tanto com creixem, eh? Estem en els minijobs d'Alemanya, eh? Vull dir, estem
no
aquí.
Sé si hem arribat almenys oficialment.
Però...
Oficialment, perquè hi ha una altra història, i també formen part de la gent que entra en menys quantitat, que són els autònoms.
Sí.
En alguns sectors...
És que els autònoms no aguanten. No aguanten, senzillament no aguanten.
I és la discussió eterna també, que no es posa, jo crec, solució. Sembla que tothom hi està d'acord en revisar les quotes, els trams dels autònoms, però després a l'hora de la veritat ningú s'hi posa per una raó senzilla. Aquests trams que tenim molt rígids, el primer tram de pagament per a un autònom, que és fix per tothom, cobris el que cobris, també serveix per omplir una part de les arques,
sí.
I quan li preguntes a algun expert que et diria, sí, és injust, però hi ha algun govern disposat a renunciar a això? És aquí on pot raure una mica la decisió de que no hi hagi manera de que es flexibilitzi en aquest cas les quotes de gent que no està cobrant ni 900 euros al mes ni 800 euros al mes, vull dir que
sí.
Seran coses també per revisar en el futur de futures tertúlies. Agraïm la presència aquí a l'estudi U, Ramon Bernils, l'Alfredo Bergua i el Jordi Molgó. Gràcies
a vosaltres.
Bon dia a tothom.
Nosaltres ara anem de seguida amb l'equip del 104 Fons i la Carme Reverte. Tornarem demà puntualment a un quart de 10, això sí, amb la tertúlia de polítics i en companyia del Josep Gimeno. Gràcies i fins dijous. Siguin feliços. Oh,
el gall del monestir.